La cruïlla cultural de Ràdio Sant Cugat.
Avui a la taula de l'estudi de Ràdio Sant Cugat a la Cruïlla Cultural hem tornat a convidar la llibretera i llibreters de la nostra ciutat que ja feia unes setmanes, des de principis d'abril aproximadament, que no venien a la ràdio, ja els trobàvem a faltar. Què tal, Roger Grífols, llibreter de la Salvatge Llibres, carrer Villà, número 10? Què tal?
Molt bé.
Bon dia.
Anar fent,
que ja és molt. Molt bé. Montsoler, llibretera del Pati de Llibres, atenció. Carrer Sant Ramon, número 30, local 2.
Perfecte.
Ahà. Sergi Martí, llibreter de Paideia, carrer de Santa Maria, 12. Encara hi sou allà, eh?
Encara hi som allà. Bon dia.
Bon dia. Què tal? Doncs mira, començo per tu. Què tal portes les obres de la llibreria?
Bueno, les porto a sobre perquè vaig brut.
Ja ho hem notat, eh? No t'hem volgut dir res, però...
Tenim la sort que la ràdio no es veu, però sí, estem plens de pols, però ja encarant la recta final hi ha moltes ganes d'obrir, que podem dir ja que serà la setmana vinent. No sabem exactament el dia, però anunciarem a bombo el platillo a les xarxes.
A les xarxes
quan
socials.
Quan ho tinguem clar. I posarem també cartell a la porta, però segurament serà entre dimecres o una mica més endavant.
Déu-n'hi-do, s'han allargat al final una mica, no? Més del previst, o era el que teníeu més o menys al cap?
S'han allargat més, però era el que preveiem. O sigui, és a dir, com quan et diuen una obra durarà 4 setmanes, tu ja preveus que durarà 6, doncs realment és el que preveiem. No és el desitjat, però sí que el que preveus, com tots sabem el que és una obra, doncs més o menys. Esperàvem alguna cosa així.
Hem d'explicar als oients que no sàpiguen de què estem parlant, és que la llibreria la vau tancar per fer obres a mitjans de maig, va ser aproximadament?
El 6 de maig, m'equivoco, era dilluns, i vam tancar la botiga perquè s'havia de fer una reforma estructural per reforçar les vigues del sostre que van caure ja fa 2 anys i per sort no van causar cap problema, però s'havia d'acabar de fer el reforç per precaució, sobretot perquè quedés bé el sostre.
I heu aprofitat per fer algun canvi diferent?
Bueno, petites coses, però encara, ara per ara, bàsicament estem intentant tornar a la normalitat, a tenir tot com ho teníem una mica abans, però sí, hem aprofitat, evidentment, per fer coses internes.
Déu-n'hi-do, la feinada, jo m'imagino... Bueno, ara parlarem amb la Mont, que ja ha fet aquesta feinada de treure llibres, ficar-los tots els llibres d'una... No? Ficar-los en caixa, imagino, i després posa llibres, prestatgeries, i reordena. Déu-n'hi-do. En això esteu, vaja, l'equip de la llibreria, entenc.
Sí, 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 al final és una feina... Però bueno, és part del dia a dia, és una feinada, però cada feina té la seva... Té les seves coses, però sí, al final és carregar llibres cap amunt, cap avall, intentes evitar el màxim possible, però ara també és netejar llibres perquè la pols es posa per tots els llocs i arriba fins i tot a les cantonades més...
Però és una manera de descobrir llibres, no?, que sí. Tens allà amagats...
Sí, vas mirant un a un, però bueno...
Divertit.
Però bàsicament sí, llibres amunt, llibres avall.
I fareu inauguració, festa d'inauguració.
Segurament sí, però clar, com encara no sabem exactament el dia, no volem enganxar-nos als dits i que la gent ja estigui esperant a la porta.
Ho dic perquè aquesta setmana tenim una festa d'inauguració, eh?
Festa grossa.
Com ho portes?
Molt bé, molt emocionada, molt contenta.
Quan portes a Casa Nova?
A Casa Nova portem des del dia 3 de juny, bueno, porto i no portem, porto des del dia 3 de juny, així mig gas, una mica el que deia el Sergi, vull dir, per no enganxar-me els dits tampoc ho vaig anunciar gaire, ha anat arribant al gènere, he anat omplint i ja com oberta més oficial des del dissabte passat, i la inauguració així tope serà aquest proper dissabte, dia 15.
I què fareu? Va, què faràs? Què has organitzat?
El local aquest cop, clar, Pati de Llibres deixa de tenir pati, però ens anem al carrer Sant Ramon número 30, que és just on hi ha la plaça amb l'alcalde Magí Bartalot, i és una plaça estupenda, i llavors inaugurarem...
L'aprofitaràs.
Exacte, aprofitarem a tope aquesta plaça i tenim un compte a comptes que ens farà l'Eva Tataret de llibres de l'editorial Flamboyant. La pastisseria Sàbat ens ha cedit, ens ha donat, ens ha regalat amb molta coca, i llavors menjarem coca tots. Amb uns guixos també farem una acció de pintar la plaça, perquè hi ha una galeria allà al costat d'art. i també col·laborarà i farem una acció de pintar la plaça amb guixos.
La Lluís Ribas, no?
Exacte. Ah, perdó, sí. Exacte, amb el Lluís Ribas, que aquell dia també aprofita i inaugura l'exposició que farà en aquests moments, i així també fem una cosa més paral·lela, i el bar del costat, que és l'Oasis, que el porta el Miquel, també aquell dia farà com uns preus més populars per tota la gent convidada.
Això, Roger, tu t'interessava, eh? Tema de preus populars de la cervesa.
Bueno, perquè una mica, jo sempre dic una cosa, el Pati de Llibres és una llibreria no infantil i juvenil, és una llibreria de caire familiar, o sigui, evidentment la nostra especialitat és el llibre infantil i juvenil, però també tenim llibres d'adults i coses especials per adults, perquè entenem que la família, quan va, tots puguin trobar alguna cosa. Llavors, per això una mica fem aquest compte-comptes, aquest berenar, però el Miquel, pues, també, si volem unes cerveses a un preu popular, pels pares també el tindrem. Vull dir que serà una inauguració i una festa per la família.
M'escaparé un ratet.
Així m'agrada.
Les obres han acabat, les de la plaça, no? Que hi havia allà unes obres.
No, les obres de la plaça estan, però a un ritme ja més, menys aparatós. I el local meu nou sí que s'ha fet molta obra, però bueno, ha quedat espectacular.
Sí? Alguna cosa que diguis, en això he millorat?
He millorat amb tot. He millorat amb l'entorn perquè, clar, penseu que Pati de Llibres era encantador, però era un passillet i jo estava al mostrador, el tenia lateral, amb la qual jo tot el dia veia una paret o un senyor vietnamita que fan ungles i una foto d'una senyora amb unes ungles i uns llavis. Ara, clar, tinc el mostrador de frontal, arriba la gent, la veig i veig, tinc unes vistes espectaculars. El local és molt més ample, per tant, tinc molt espai d'exposició i es veu molt millor. I llavors, bueno, i com sóc capritxosa i ara Pati de Llibres, fins ara érem dues persones que ho portàvem i ara ho porto jo sola, doncs m'he deixat guiar pels meus capritxos i la meva il·lusió, i hi ha un paper pintat meravellós, un mostrador de fusta
meravellós.
Sí, aquest
meravellós. Mostrador sí que l'hem vist, que és familiar, eh?
Exacte, que és familiar i que ha col·laborat amb el meu germà i és una passada. I, bueno, és que hi ha molts detalls nostres. Hi ha la butaca de la meva besàvia, pues, castellà, la bucataca que llegia, pues, perquè la gent pugui venir a llegir els seus llibres sempre i quan en comprin algun, també. Bueno, ja, és un local que ha quedat, bueno, pues, això, molt personal i molt amb tota l'experiència que tenim de Pati de Llibres després de 15 anys, pues, adequar-ho molt a les necessitats reals. Tenim un espai molt maco pels clubs de lectura, és un espai, pues, molt adaptat pels nanos que venen al club de lectura, hi ha catifes, hi ha sillons, hi ha llumetes, i a mi em va fer gràcia perquè va venir una clienta petitona, ho va veure, li va encantar, i a la nit va arribar a casa seva i va voler reproduir aquell espai, no? I la mare em va enviar una foto i dius, bueno, pues això és Pati de Llibres, no? Que era aquest caliu i aquesta comunicació i aquest vincle que estableixes amb les famílies.
I amb aquesta nova etapa continuaràs d'Instagramer?
A mi la veritat és que, com sóc molt dislèxica, se'm dona millor fer d'Instagramer. El que m'he donat compte és que si faig Instagramer a la gent que conec, ho passo fatal. Si ho faig per Pati de Llibres, em costa menys, tot siguin els diners. Però sí que és veritat que jo penso que és la manera que ens comuniquem a dia d'avui. La gent ja no ni llegim els posts. És fatal, no? Vull dir, tenir que anunciar un llibre parlant perquè la gent no llegeix, però després que es llegeixen el llibre. Però bueno, en fi... és tot un tema, però sí, crec que funciona. Funciona molt bé tot això, comunicar-la des de les redes, les novetats, els temes d'interès i els llibres que hi ha en funció de cada interès.
Roger, vosaltres esteu del local més o menys d'estrena, no? Sí. Fa uns anys,
sembla,
però és
per
bastant
les
nou.
Per les caixes que tenim encara.
Encara no, encara teniu caixes per obrir.
Som una olla.
Del trasllat.
No,
de les obres.
Del Sant Jordi.
De Sant Jordi.
Sí, les novetats, vinga caixes.
Però tot això no s'ha de tornar? No hi ha un temps
màxim
per
tornar?
Sí,
ja anem tard. Bueno, som una mica així, també. Però bueno, és la nostra firma, també. Però bueno, sí, s'ha de fer. Som una mica com allò que... A l'últim moment, els deures. Allò que entregues a la bocina, sí.
Vosaltres encara teniu caixes de Sant Jordi?
Sí, que tenim caixes.
Déu-n'hi-do.
Però...
Per tant, que us quedeu, llibres que us quedeu, entenc, no?
No, es tornaran, però bàsicament potser coses que vols tenir, o també al final pots apostar per algunes coses, pots pagar i després tornar. O sigui, és que és molt difícil explicar-ho així, perquè tothom ho entengui, és molt difícil. Llavors cadascú fa les seves apostes i té la seva estratègia de venda. Lo normal és comprar i tornar, però també a vegades... Pues, aquell dia et ve de gust quedar-te amb més coses perquè també tenen un descompte major
simbòlic.
Sí.
Déu-n'hi-do, quan ens vam veure a principis d'abril, la perspectiva, ja veníeu cansats, us recordo que ja veníeu esgotats de Sant Jordi, i la perspectiva que teníeu era un trasllat, unes obres i Sant Jordi, i ara ja ha passat tot. Ara hi ha festa major.
Total.
D'aquí res. Tu tenies llibres encara, Mon, dius que sí, no? Encara.
Jo vaig tornar tot, eh? Vull dir, l'avantatge i el desavantatge que tenim els llibreters és aquesta. Vull dir que tenim un marge petit, però podem tornar. I jo justament vaig aprofitar, després de Sant Jordi, fer les devolucions de Sant Jordi, fer la devolució de tot el meu fons de la llibreria. I començar de nou.
Vas començar de zero, tot
vol dir tot. O sigui, jo vaig fer la mudança amb caixes de bolígraf o d'algun peluig, però no, ni un llibre.
I per tant, això et permet tornar a començar?
No, exacte, m'ha permès, primera, recuperar econòmicament bastanta cosa i segona, poder tenir molt clar què tenia en el nou local i fer una mica de neteja, perquè clar, al llarg dels anys, per molt que jugues molt a agafo, torno, sempre et queden coses allà que ja no saps ni que tens.
Es van acumulant
totalment
llibres.
I llavors, per mi el goig ha sigut aquest, que ara la nova, cada llibre que té, està allà perquè vull que estigui. És una feinada molt boja, molt, i a més, clar, l'he portat sola, però està valgut molt la pena, perquè...
Però això només ho pots fer...
Això ho pots un cop a la vida.
Sí, no, és el que t'anava a dir, no?
És molt boig. No es pot fer.
Ara vosaltres ho faríeu, Roger, per exemple? Tu ara faries, diries, va, és que faria neteja de tot, ho tornaria i tornaria a començar.
Ho faria, no? Home, per una banda, veure la llibreria buida tampoc em desagradaria, per després tornar-la a omplir, però... Perquè és veritat que sí que se va acumulant, també. Per molt que tornis...
Sempre
acaba... A més, avui en dia que es publica tant, vull dir, que de seguida t'estan dient novetats... És molt difícil escapar-se d'aquesta roda. Llavors, allò de parar i dir, mira, si pogués... No? Això que es diu, bueno, fer un xasquido, bueno, no sé com es diu en català, un xasquido de dits, no? I que desaparegués
tot net i va, i després, ara agafo els llibres que em ve de gustar.
Sí, tampoc em desagradaria, però bueno, només per la feinada també, però no sé, és que a mi aquestes coses m'atabalen molt.
Jo crec que no ho faré mai més a la vida, perquè primera necessites estar un mes tancat, perquè entre que et recullen i et porten els altres, sí. És un mes.
No sé si és pitjor que un canvi de pis, eh?
No, és de bojo, perquè clar, a més tornar-ho vol dir albaranejar-ho, no vol dir agafar caixes i tornar, no, vol dir separar per distribuïdores, per editorials, jo crec que si ho hagués parat a pensar, doncs aquelles coses que no vols fer mai. Ara un cop t'hi poses, dius, hosti, és superinteressant fer-ho, no ho penso fer en ma vida.
I tu, Sergi?
Nosaltres no ens ho van deixar fer.
Oi, que surten aquí.
Els proveïdors. Sí, vam tornar a la meitat de la llibreria per fer el que diu l'Amon. Van sortir 250 caixes. Uau. I encara queda mitja llibreria, que va haver 3 o 4 proveïdors que van dir, sisplau, no us torneu, perquè llavors, bueno... controles d'una altra manera, però sí que és veritat que s'ha de fer cada temps per anar controlant el fons que té cadascú i per saber tot allò que vas acumulant, aquells restos,
sí.
Que és una mica sempre on... És que és difícil d'explicar, perquè has d'explicar tot el funcionament de com funciona la llibreria perquè la gent entengui quan parlem de restos, però sí, nosaltres... O sigui, jo era partida de fer com l'Amunt, tornar tota la llibreria, deixar-la buida i començar, perquè també d'aquesta forma també és veritat que una cosa és dir-ho, una altra cosa és fer-ho. Sí. I sort que ens van parar els peus diversos proveïdors.
Perquè... també, és això, ells no ho accepten mai. També val a dir que m'han deixat fer-ho perquè com era un canvi de local, o sigui, no quedava un altre. Si no, és una cosa que mai t'acceptaran.
O sigui, hi ha alguns que sí que t'ho diuen, perquè justament també pareix tenir control una mica més gran per posar-te d'acord els dos, però clar, hi ha alguns altres que diuen, no, prefereixo que ho tinguis tu, que no m'ho tornis, perquè després tampoc...
Perquè
no
els haig de posar jo en algun lloc, no?
Exacte. Bueno, sí, perquè tenen por que no li tornis a demanar. O... Si ja ho tenen col·locat, al final la seva feina és col·locar els llibres a les llibreries, no? Sempre millor una llibreria que un magatzem. És la seva mentalitat. Després això, per nosaltres, evidentment, no és...
Perquè... Bueno, és que les llibreries arriba un moment que gairebé s'han convertit en magatzems. Vull dir, és un...
Clar, però si tu penses com un distribuïdor i el seu comercial... El que tu vols és que el llibre estigui una llibreria. És molt més fàcil que es vengui una llibreria que no un magatzem on és impossible vendre. A vegades que això, clar, nosaltres ens toca els pebrots
perquè fa un plan de merda molts cops.
Clar, perquè en realitat amb la quantitat de títols que vosaltres dieu que surten cada any, és que no hi ha magatzems suficients per emmagatzemar...
No, i ja no és la quantitat de títols, és la quantitat de tirades que es fan pensant en el que sempre diem, no? Aquelles piles de Sant Jordi que són impossible de vendre's, però que si no, la pila no és molt alta no es ven el llibre, llavors ja el sistema és...
És una mica la pesca d'arrossegament.
Sí, total.
I és cert que hi ha distribuïdores o editorials que quan treuen un llibre que volen apostar, el que fan és enviar sense que tu li hagis demanat.
Oi tant!
Bueno, aquí és, depèn cada... Hi ha gent que juga més brut, hi ha gent que juga més net. Cadascú té les seves tàctiques. I hi ha gent que li pares molt ràpid als peus i altres que sempre... Tu no demanes... Clar, com nosaltres podem tornar... És que això és impensable per altres negocis. Com nosaltres podem tornar a la mercancia, t'envien molts cops coses que ells volen. És a dir, a una botiga de roba no li enviaran uns pantalons perquè després els han de vendre i, o els haurien de liquidar a preu. A nosaltres, com podem tornar després als llibres, diuen, bueno, com pots tornar, doncs t'envio 20 d'aquest exemplar que és una aposta. I tu dius, ja, però és que aquesta aposta no té res a veure amb la meva llibreria. Jo sé, l'Amunt, que té una llibreria més de familiar, de caire, si li porta un llibre d'assassinats o de pedràstia...
La novel·la negra, això també et passa a tu?
A mi em passa, però jo ho tinc marcadíssim. A mi no, més de dos no ho poden portar. Però és el que diu el Sergi, molts cops sí que passa això. Llavors quan dius, no m'ho tornis a fer mai més, ah, vale, però llavors compta que per Sant Jordi no tindràs els que demanis.
Ah?
Clar, perquè qui juga brut, les més grans.
Ostres, amenaces així...
Sí.
No. Una mica extorsió. Hi ha algunes directament que diuen, és que si vols treballar en aquest distribuïdor, hi ha uns que t'han d'arribar sí o sí, que és així. Si no, o potser tens altres condicions, o bueno, cadascú fa la seva. També després hi ha unes bronques amb els comercials, que semblem uns ogros a vegades, però jo... tinc molt mala leche quan...
Bueno, perquè és el que diu el Sergi, vull dir, el seu objectiu és colar, i el nostre és, bueno, pues acotar el que necessitem, i és veritat. És veritat, i llavors dius, vale, com l'Amunt és infantil, doncs tota la merda infantil que es fa en plan el Titot i merdes aquestes de TV3, doncs me n'envien 40, dius, és que jo del Titot no en vull ni dos, no me'l posis. Bueno, pues, però estem el mateix, és un gran grup i...
Sobretot per escollir, al final...
Bueno, és tu tens la teva llibreria per escollir. L'únic que diferenciar avui en dia és això, una mica especialitzar-nos i el nostre criteri. Llavors, si tots tenim la mateixa merda, doncs malament anem.
I a la Salvatge, qui és l'ogro? Qui és el que es posa dur?
El David.
El David és el que es posa... No, això sí,
jo,
no vull.
Jo no sé dir que no, llavors, clar. A mi m'ha de...
Tu trobaries l'espai.
No és que trobes l'espai, però és veritat que tinc un problema amb el tema aquest, que em costa marcar, llavors no sóc un bon negociador. Espero que no m'escolti ningú, però... Això, però...
No, el problema és que t'ho porten una caixa sí. I no ho col·loques, ho deixes una caixa i ho tornes.
Sí.
Sí, però llavors el venciment de la caixa és a dia 3 i la devolució és a dia 6, per tant sempre et quedarà a tu pagar i ells no abonaran. Això és una altra cosa perversa.
Però bueno, és això, s'intenta també una mica donar i rebre, no? Una mica, suposo que... que la clau és aquesta.
Cedir
també una mica tu...
Cedir per després tenir Sant Jordi, no?
Bueno, no, però després també et poden fer algun, no sé, clar, al final...
És que també al final ells estan treballant. A mi el que em passa és que ells són comercials i també estan treballant d'això. I et fa pena perquè també tenen bonus i el part del seu sou a vegades va en això, i llavors és com... Què dius? És que potser...
O et diuen, bueno, pot ser que t'ha parado... Bueno.
Sí,
però jo això ho entenc. A vegades també ho parlem entre nosaltres, no? Si a mi em ve ser comercial i em diu, és que em fas un favor si et quedes això, jo ho agafaré, i ni que ho tingui en el magatzem li agafaré. El problema és quan te la colen sense dir-t'ho, quan... Sí, t'agafo la comanda, no passa res, i de cop t'ho has demanat, jo que sé, dos caixes i te n'arriben 15, no? I quan a sobres li dius, escolta, quan has enviat 15 i en volia dos, bueno, no pot ser. Dius, home, no. Aquest és el de sempre, és una qüestió d'empatia, d'arribar sempre a un equilibri.
I de les formes.
De donar i rebre.
Sí, això mateix.
sí, clar, són gols per l'esquadra.
Sí, sí.
Pam, arriba,
clar, això és que sempre són els mateixos.
I et fa dubtar, perquè dius, sí. Això ho he demanat, no ho he demanat.
Clar, en quin moment ho he demanat?
Demanes tres mesos vista, normalment, jo ahir vaig fer setembre, ja. Clar,
Has demanat ja per setembre.
Clar, sí. Jo al setembre no me'n recordo el que he demanat. Llavors arribo a una caixa i dic, qui és l'idiota que ha demanat això? I dic, soc jo. Però clar...
Amb quanta previsió heu de
depèn
de
l'editorial. Les...
Normalment tres, no? Tres i dos mesos.
Però això són d'avançaments editorials, no? Són llibres que sortiran al setembre,
sí.
Entenc.
Sí, sí.
Setembre, sí.
Que ja us fan els avançaments i us envien...
Bueno, depèn de cada proveïdor, però amb això ells fan la tirada. És a dir, tota la preventa que fan totes les llibreries doncs fan la tirada, és a dir, si jo tinc un encàrrec de 100.000 llibres que ja és difícil, però bueno doncs, intentaré fer 110.000.
Exacte.
Saps? Més o menys.
Per tant, aquests llibres encara no ni estan ni estan fets.
No.
No? Els faran durant l'estiu. Ara que parlàvem de nous llibres, va, anem a fer recomanacions de cara a l'estiu, perquè per anar preparant el temps lliure. Qui comença? Mon, tu que tens fresques les coses, les llibres que dius... Va, aquest m'agradaria...
És que han arribat, de veritat, a l'estiu no és l'època que surten més novetats ni molt menys, però han arribat moltes coses, sobretot han arribat molts llibres de coneixements, ha arribat un nou llibre de l'editorial Takatuka, que és molt semblant a l'Explica'm-ho, que parlava de sexe, però en aquest cas són preguntes que fan nanos d'escoles i contestades per especialistes sobre la diversitat física, com ens diferenciem, en què ens assemblem, que està molt bé, és un llibre de coneixements que pot anar, doncs això, com tots els llibres, no? Dels 6 anys als 156. D'àlbum il·lustrat també ha sortit alguna novetat, però ara és que m'agafes peix perquè avui hem passat el dia mirant més fons que no pas novetats. Però...
Digue'm alguna del fons.
Mira, de fons jo estic molt enamorada d'un il·lustrador que es diu Jimmy Liao, que és coreà, i té uns llibres preciosos, i en molts dels seus llibres el que fa és agafar diversos poemes o un poema només d'un autor conegut, en aquest cas el llibre El sonido de los colores. El sonido de los colores, amb la dislexia no sé si he girat el títol.
Los però colores diria... del sonido.
No, per això no. El sonido de los colores és sobre un poema de Rilke que es diu La niña ciega, i llavors al voltant d'aquest poema elabora tot un àlbum il·lustrat preciós, però és tamany... No es ve més tamany àlbum, perquè tamany àlbum són 30 i pico pàgines i aquest llibre en té 50 i pico. I és això, no? És com... va elaborant totes les imatges oníriques amb referència al poema aquest i representa que és això, una nena, una noia que s'ha quedat cega de petita, però que té record encara de quan veia, i a través dels sorolls que sent els relaciona amb colors i es munta tot un món imaginari. És una passada de llibre i és el típic llibre que no té edat. Diguem que potser inclús és més per adults, però jo la meva filla me'n recordo que quan era molt petitona la llegia i només la cantarella aquella d'aquelles frases que fa el Jimmy Liao, doncs ja la tenien anestesiada per dormir, tot i que no en tenia res, òbviament. És això, vull dir, una mica és tornar-ho de sempre, no? L'àlbum il·lustrat no té edat, els il·lustradors no tenen edat i a vegades els fills simplement el que volen és vincular-nos o sentir aquella veu i no cal explicar grans històries, simplement explicar-los.
I aquest llibre entenc que sempre el tens.
Aquest llibre sempre el tinc a la llibreria.
Sí. A la llibreria. Sí. Molt bé. Roger.
A la plaça del Diamant? No. Ara que el trobarà, no, ara que no serà obligatori.
Ara parlarem d'això, sí.
Era una broma. Sí, és el que diuen. A l'estiu no és la millor època per recomanar coses així noves, per mi,
Però és un bon moment per,
sí, per llegir,
fer aquestes...
Sí, per llegir, sí. Vull dir,
però no novetats.
Però és veritat que no hi ha unes apostes a vegades molt fermes. Però, mira, no sé, ara estic bastant en una època d'assaig. No estic tant de ficció, sinó estic en moda més assaig. I, bueno, és que van sortint coses molt interessants ara. Hi ha un de Cantilau que és el perfum de los imperios, em sembla, o algo així.
L'aroma,
perdona, sí. Que aquest és molt bo, perquè són dos perfumers russos que vull dir que van fer, diguéssim, gairebé el mateix perfum i van ser separats pel tema de la política de la revolució russa i tot això. I un va acabar, diguéssim, el bloc capitalista i va acabar configurant el que va ser el Chanel número 5 i l'altre va acabar, diguéssim, el bloc soviètic i va acabar fent el Moscú Rojo, que era i eren com dos marques, diguéssim, que havien sortit de la mateixa empresa, de gent, van acabar fent dos perfums antagònics en el sentit de que com que
conceptualment.
Sí, com que eren...
És curiosa aquesta història.
Sí, és que Cantilado està molt bé perquè fa coses bastant curioses. Que diries, ostres, això a priori a mi no m'interessa gens, però vull dir, el tema aquest de la història de la Guerra Freda i tot això, doncs trobo molt interessant i no és molt llarg. I hi ha un altre que també, que és La transmissió del sabor, que és, per picar els dits, que és un tio, és un periodista que ja havia fet també, s'havia infiltrat amb els grups hooligans, em sembla, que va fer un llibre que va tenir molt èxit. Ara no me'n recordo el títol, però soc bastant dolent amb els títols.
Són grans llibres, sí.
No, però aquest està molt bé. El tio li va donar, es va obsessionar amb la cuina francesa, vull dir, i va agafar la dona i els seus bessons que acaben de néixer, se'n van a Lió, em sembla, a França, a apuntar-se a una escola de cuina. Llavors, està molt ben escrit i té molta gràcia el tio. Llavors, per la gent que li agradi el tema de la cuina i tot el món aquest gastronòmic, fliparà bastant. I I és així refrescant. És, vull dir, jo el recomano així per l'estiu, per passar...
I són llibres que també estan a la teva
llibreria. Sí, 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 sí.
Alguna caixa, no?
No, no, aquests estan, aquests estan rescatats. Sí, sí.
Els podries localitzar.
Sí,
no?
A vegades, clar, que a vegades mires a l'ordinador, pregunten un... Vaig a buscar... Uf,
diu, el tinc, però...
Sí, el tinc, però no, deixa'm 10 minuts. Per vaig a posar-me a l'escafandra i ara dic... vaig a capbussar-me.
Sergi, bueno. Tens algú en tu al cap?
Sí, tinc un parell de novel·les... de les últimes que crec que han sortit així com de les més interessants. Una és Les propietats de la set, que és una novel·la d'Asteroide que parla d'una història familiar, també té bastanta part d'amor durant a Califòrnia durant l'època de la Segona Guerra Mundial. Realment està molt bé perquè tot ho ambienta una part a un poble com més rural de Califòrnia, més rural, i sempre el tema principal en què gira tots els personatges és la falta d'aigua. Llavors juga una mica al paral·lelisme. O sigui, encara que sigui una novel·la que va ser escrita fa anys, jugant al paral·lelisme de la sequera que patim ara, aquests dies no tant, però igualment. I la veritat és que està molt bé, com els personatges estan molt ben construïts, és una novel·la que té un nivell literari molt alt, i la veritat és que de les últimes que he llegit és de les que em sembla que té més qualitat. També una que la veritat és que em va agradar molt, i és una noia que ja segueixo fa temps, és la del Celo, de Sabina Urraca, i és una novel·la de personatges que és difícil de catalogar com ella, com no sé si algú coneix la Sabina, però ella és editora també, escriptora, i aquí parla pues, a través també d'una història d'una gossa i del celo de la gossa, pues, toca molts temes, és molt introspectiva i realment la gràcia és que està escrita d'una manera que bueno, hi ha tot un tros d'escriptora darrere. I també, per últim, una molt fineta que ens ha agradat molt és La ternura, d'editorial Alta Marea, de Paula Ducay, que aquest és molt d'estiu, que és una novel·la de 115 pàgines i és una història d'una noia que va passar amb un amic de feina, que no sap si és parella, no és parella, si és un amorí o què és, van a passar un estiu junts al poble italià d'ell, on té la seva família i bueno... i hi ha com tot una intriga familiar. La veritat és que és molt maca i la Paula Ducay també és una escriptora molt jove de l'any 96 i que realment ve trepitjant molt fort. Per nosaltres aquestes són les tres novetats de les últimes que han sortit que creiem que més ens
són, ha agradat. Són novetats, o sigui que sí que has portat novetats, sinó d'aquelles llibres tresors que a vegades anem traient.
Sí, aquests són bastant relativament nous, o sigui, el de la Paula Ducay crec que és del març, que això ja és com vell, això és com antic, però els altres sí que són de maig, o sigui, són de fa res, i els hem llegit ara quan estàvem tancats, i ara els començarem a recomanar quan obrim.
O sigui, heu aprofitat per llegir molt?
Sí, bastant. Com tenim la sort de que ens envien els llibres abans de que surtin també a vegades, pues aquests són llibres que ens han enviat les editorials i els hem pogut anar llegint i sí, sí, hem aprofitat per llegir, per veure sèries, per descansar, per fer...
Haurem de fer unes obres.
Sí, clar, jo les he fet, però només he fet caixes.
No, hem fet moltes caixes, eh? Han sortit moltes, hem treballat molt, però també bueno, al final hi ha dies que ja has de parar.
Tot bé, Mon, estàs bé?
Tinc al·lèrgia a la pols i clar, tenint obres al costat és fatal.
Ja. Estem ja al final del programa, però no volia deixar passar l'oportunitat de parlar precisament d'aquesta nova selectivitat que tindrem el 2025. I a més us toca una mica de prop, no? Això de les lectures obligatòries, que no vol dir que les compressin totes a les llibreries i això, però
no,
sí
això
que
mai.
És cert que no, és una obligació menys per llegir per una edat que sembla... Sou partidaris d'aquestes lectures obligatòries? No ho sou? Què opineu d'això?
La meva opinió en particular, jo partidari o no, crec que tampoc és la... O sigui,
És depèn, no?
Soc partidari de que llegeixin al final, però el que s'ha de forçar és llegir. No, tampoc dic que la solució sigui que llegeixin nada, ni Últimes tardes con Teresa, ni la plaça del Llamant, perquè si no l'entenen, evidentment, si passes del Titó, que estan amb 15 anys escoltant el Titó o el TikTok, i passar... És que no entendran ni papa, perquè és veritat, és que no... O sigui, sap greu, però...
Però aviam, hi ha un problema de base, que el nivell és nefast. Realment és veritat, llegeixen el Titó i passen del Titó al TikTok i a xupatites. Vull dir, tot és molt, molt, molt horrorós. Però, perdoneu. Però, ostres, jo sí que crec que s'ha d'obligar, perquè al cap i a la fi, o sigui, l'escola està per ensenyar i no per educar i per dir, escolta, s'ha acabat. O sigui, aquests són els llibres, aquest és el que ha fet la literatura catalana, així. Que no entenen res és un problema, insisteixo, de l'escola, per tant, que els expliquin abans i com a mínim. O sigui, els nostres autors clàssics que no els coneguin a l'ensenyança, a batxillerat, és que és vergonyós.
Jo crec que potser...
I ara ja deixa l'activitat, o sigui, és que hi hagi igual tot.
S'ha d'obligar, estic d'acord en que s'ha d'obligar...
El batxillerat no és obligatori, Sergi, en el moment que estàs allà, o sigui, tio, si fas batxillerat perquè tu has escollit, és que què menys de saber quatre autors del país? És que demanem una merda. No, però... I aquesta merda que demanem ja la traiem, perquè hi ha pobrets. Sí. És que estem creant subnormals.
Sí, el que passa és que jo crec que l'hem d'adaptar. O sigui, estic amb tu en què s'ha d'obligar potser a conèixer els autors i de més, però potser has d'adaptar-te a que... És com, no? L'has de donar
el menjar. Podem... No, no ens podem adaptar als tontos, perquè cada dia farem més tontos. És que estem fatal.
Sí, el problema
ara
és
no
que...
poden repetir, ara no poden fer... Estem fent una generació de nens de vidre horrorosos que no tenen capacitat de frustració perquè no s'han frustrat mai. I llavors es passen el dia tallant-se per veure si senten alguna cosa. O sigui, se'ns va la merda. I a sobre diem, no, és que els hi hem de fer més mastegat. No, al contrari.
Però si els hi dones certes novel·les...
Els hi has de donar alternatives.
Ja, però, exacte,
també, però l'única manera de conèixer la història és coneixent-la. No, llavors, si tenim uns autors de propis que són reconeguts, que escriuen de collons, que gràcies a ells avancem com a país i som com som, els han de conèixer. Batxillerat no és obligatori, insisteixo, però que no coneguin ni el mínim del mínim. No, o sigui, estem dient que la selectivitat poden triar entre dues lectures. O sigui, que en tot l'any fan dos de català i dos de castellà, fan quatre llibres, ximpum.
Però hòstia,
és que no estem fent ni el llibre al mes.
Que arribin a conèixer. Jo crec que el problema és que si tu entres amb Mercè Rodoreda sense haver passat per algunes novel·les abans...
Però és que aquest és el problema, és que, no que abans han de passar. Però la no meva filla aquest any justament ha fet segon de batxillerat i ha disfrutat un colló amb la Mercè Rodoreda.
No, que hi ha molta gent
i
que,
molt,
que gaudeix.
Molt, i amb els seus amics i el descobriment. I a més, jo vaig la descobrir de Rodoreda, perquè a més, vista des dels seus ulls, hòstia, me vaig donar compte que jo, lo de que la Palometa era una dona maltractada, doncs, com que no ho havia vist. I la meva filla, pàgina 2, em diu, hòstia, aquesta dona com està de putejada. Bueno, doncs, és que avancem, les societats avancen i la nostra mirada és diferent, però la nostra mirada segueix sent vàlida i segueix sent un regal. Llavors, el que no podem dir és que, com no estan preparats, no els donem això. Què collons? Preparem-los perquè puguin llegir això, però preparem-los. És que cada cop és més frustrant. No aguanta ni una notícia.
Bueno, clar,
ara no, és que hem descobert que el mòbil els hi fa tan mal. Collons, ara ho heu descobert. Collons, ara clar, ja tenim una generació perduda. Prou ja, siguem més radicals.
Clar, hi ha el perill de baixar molt el llistó, això sí.
No, és que ja ha passat.
Vull dir, a vegades sí que dius, sempre repeteixen. Ja.
És que ja no el tenen, el llistó. Però, és que ja no aguanten res.
Jo no estic dient baixar el llistó. Jo crec que s'ha de fer un seguiment des de més joves i començar a posar en Carlos Ruiz Zafón, amb autors. Al final jo crec que s'ha de canviar. O sigui, és així, perquè és que si no arribarà mai. El problema és que si... són opinions, cadascú té la seva.
No, però els van fent aquests, Sergi. Jo crec que
sí, però si tu passes a nada, jo el que veig, el que parlo amb gent jove que he conegut, que passes a nada i se deixen i no l'entenen i passen de tot. No,
però segurament els hem d'explicar, perquè
un
mica el context.
Jo al contrari, Sergi, clar, jo el que veig...
Parlar de la postguerra, bueno, vull dir, clar, has de tenir... Això el professor també ha de tenir mà esquerra per...
Però fent un bon acompanyament, els han de poder llegir.
Sí, no, i el que no li interessa...
I molts fan el Zafón abans, perquè també ho fan com a lectura obligatòria. Vull dir, hi ha un currículum que no crec que estigui tan mal fet i que a més, ara s'està revisant, que pot funcionar i els pot portar a fer aquestes lectures. Jo sí que crec que han de poder acabar batxillerat havent fet aquestes lectures. Ara, potser és el que dius tu, el currículum s'ha d'adaptar i acompanyar-los des de primer d'ESO, que no de cop a batxillerat que els hi caigui aquest llibre. D'acord, ara, d'aquí a treure-ho? És que jo no sé què ens trobarem.
No,
és que
treure, el problema de treure és que ja directament no agiran res. Aquest és el problema. Si tu no els dones cap opció... Però jo... i particularment això és... A mi m'és igual que llegeixin, perquè jo penso que cadascú té... O sigui, s'ha de llegir, depèn de què coses, però... I jo les he llegit i em van encantar, però també vaig llegir molta merda, que en aquell moment em semblava que era molt guai i em va fer entrar el gusanillo de llegir i vaig acabar llegint altres autors gràcies a poder llegir coses més comercials. Jo sempre dic que potser si comences amb alguna cosa més comercial i que potser té més d'això, pues, al final pots arribar a alguna... a Pere Calders o a Carme Laforet.
Sí, però potser, tu què et dic, la meva filla, no sé, els clàssics sí que li agradaven, però la, no sé, per perjudicis no llegia autors
d'aquí.
Són
camins.
I també ho ha de descobrir.
Tots han d'arribar al mateix lloc, això està clar.
Estic veient que aquest debat l'hauria d'haver tret abans, eh? Perquè aquí hi ha xitxa.
Sí.
Escolteu, hem d'anar acabant a aquest espai dedicat als llibres, a les llibreries de la ciutat. Roger, llibreter de la Salvatge Llibres, carrer Vella número 10, moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins la propera. Montsoler, llibretera del Pati de Llibres, carrer Sant Ramon número 30, local 2, demà, festa i de les grans, per inaugurar aquest nou espai. Sergi Martí, llibreter de Paideia, carrer de Santa Maria número 12, sort també amb aquesta inauguració la setmana vinent. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi tot molt bé i a vendre molts llibres.
Ciao, ciao.
Nosaltres, abans de finalitzar, coneixerem també aquesta festa de comiat que estan preparant les Pasquines.
Sota la bota del desordre estable, que s'emmascara d'ordre a cop de tralla, pel camp comú arrasat, m'aventuro i em cerco el rostre. Davallo el pou i contemplo la lluna. Pujo carenes i esguardo la terra. Arreu m'endinso, arreu. I veig la dona colonitzada. Surto a la plaça i contemplo la dona. Salto parets i al clos trobo la dona. Alço els ulls als balcons i veig la dona vetllant la vida.
Aquest dissabte, el grup de música local Pasquines s'acomiada després de 8 anys dalt dels escenaris amb una proposta, amb una festa anomenada Pasquifest. I té molt a veure amb aquesta cançó. Ara en parlarem amb dues de components de la formació, que aquesta Pasquifest vol ser una celebració de tots aquests anys d'aprenentatge. Ara ens explicaran tot el que han après i tenim amb nosaltres a l'estudi 2 de Ràdio Sant Cugat, a la Berta Vidal. Hola, Berta.
Què tal? Hola, bon dia.
I a la Clàudia Pla Narbona, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
Una mica la formació va començar amb aquesta cançó, no?
Sí, de fet, sí. Vam començar... No sé si va ser la primera de totes que vam fer, però va ser el primer poema que vam musicar juntes i ens va fer molta il·lusió incorporar-lo al disc, una mica reversionat de la versió original que fèiem, però sí, sí, és un poema de Maria Mercè Marçal que es diu Pasquins per la revolta vegetal.
I que us va donar la pista per posar-vos a vosaltres el nom.
Exacte.
Pasquines.
Sí, el significat de Pasquins, no? A banda de ser el primer poema que vam, el que vam posar música, o sigui, sí que va ser la primera música original nostra. A banda d'això, el significat de pasquí ens donava molt de sentit amb el que fèiem nosaltres, que, bueno, un pasquí és un escrit anònim de denúncia que es penjava als espais públics, no? I per nosaltres, doncs, el que volíem fer i el que hem intentat seguir fent dalt de l'escenari és reivindicar tot de lluites o...
Que us motivaven, sí, a vosaltres d'alguna manera.
Exacte,
no?
I que teníem ganes de donar-los veu, no? I que des de dalt de l'escenari poguessin arribar a més gent.
Però el fet de la reivindicació de la dona i la cultura crec que us ha unit encara més a totes sis, no?, d'alguna manera.
Sí, Pasquines també ha sigut un projecte d'empoderament, de poder compartir la música i fer-ho dels escenaris, nodrint-nos de referents que ja existeixen, que són dones increïbles que estan dels escenaris, i també ser nosaltres referents per noves generacions. I sí, total.
Perquè aquestes referents falten i calen a la cultura catalana, a la música.
Sí, sobretot a l'inici, quan vam començar. Ara sí que hi ha més dones dels escenaris i és una cosa que ens agrada i que celebrem. Però sí, sobretot quan vam començar, era com que faltava moltes dones dels escenaris, no?
I que ara mateix hi són, però n'hi ha de continuar ben més i se les ha de programar, sobretot perquè
sí,
hi ha...
Sí, aquest és el tema.
Sí, costa molt de programar-nos. A nosaltres també ens ha passat que som una proposta molt concreta que sobretot ens truquen pel 25 de novembre i el 8 de març, no? I crec que és algo que també passa molt en grups de dones, que és com que ara s'omplen per les quotes.
La quota del 8M, no? Que, de fet, vosaltres heu fins i tot reversionat temes clàssics, tradicionals, com la tavernera, no? que el context és diferent i el vau adaptar a vosaltres. Aquí la tenim.
Llença el davantal.
Sí. És l'amor de dues dones? No?
Sí.
Bueno, l'amor o la nit, una nit boja de dues dones.
Ens agradava la cosa aquesta de deixar-ho obert, de trencar primer amb l'amor romàntic, però sobretot també amb aquesta cosa de la cosificació de la dona i poder posar cap a dintre doncs, tot el que és l'amor lèsbic o... Sí.
L'amor lliure, que
lliure.
Cadascú
Exacte.
Faci el que vulgui.
Sent andat per les lloves de mar, cansar les brutes de navegar, plenes de veles, plenes de sal i amb lletres d'or.
Això va començar el 2015, finals, aproximadament?
El novembre del 2015 és quan va sorgir la idea, no?
I la idea d'on sorgeix? També és molt santcugatenca el tema.
Doncs mira, va començar que hi havia el Festival Nacional de Poesia aquí a Sant Cugat i vam estar en alguns espectacles i en concret vam anar al de la Meritxell Gené, que ella musicava, doncs, havia musicat alguns poemes i tal, va ser allà al cafè del Teatre Auditori. I al sortir, la Marta Romaní, que avui no és aquí, però que també formava part com de les tres que vam començar a Pesquines, em va comentar, ostres, mira, crec que això també ho podríem fer nosaltres, no? Podríem musicar poemes, posar-hi música... I llavors vam pensar amb la Clàudia, que tocava la guitarra molt bé. I...
Tot i que vas estudiar un altre instrument,
sí,
crec, eh?
Sí, però no sé si va ser a l'institut o al Esplai, que ja t'hi vas posar i...
Sí. Sí, bueno, així...
I ja està, i vam dir, va, això hem de fer alguna cosa.
Un grup, molt bé.
Bueno, més que un grup va ser creem alguna cosa. Al principi era anem a intentar crear un espectacle pel 8 de març, musicant poemes, tenim d'aquí fins llavors, i a veure com ho podem presentar. I llavors es va donar la casualitat que un cop ho teníem una mica muntat, a l'Escola d'Art d'aquí Sant Cugat ens van oferir fer un concert. I així va començar.
I van arrodat la cosa. Llavors éreu quatre...
Eren tres.
Tres del principi.
Sí.
I després com van anar arribant... La Marta és la veu?
Sí.
La cantant. Com han anat arribant la resta, les altres tres?
Sí, de fet, quan vam fer el primer concert, el 8 de març del 2016, la idea era fer el projecte que teníem pensat fer, que es deia Cants a la Dona, un cop allà i ja està, no? Però després d'allò, doncs, ens van proposar un altre concert i vam dir, ostres, doncs vinga, vale, no?
Això agrada, molt bé.
I arran d'això van anar sortint altres concerts i, clar, al cap d'uns mesos vam dir, bueno, això està rodant, potser podríem afegir-hi, no? Potser falta una mica de base, tal, afegir algun altre instrument. I aleshores li vam dir a la Nerea, que toca l'acordió,
que la coneixíem del conservatori.
Sí.
I ja està. I li
va agradar la idea.
Sí. I vam estar bastant de temps les quatre. De fet, vam arribar a fer un viatge que vam llogar una furgoneta amb els diners que havíem guanyat dels concerts d'aquell any. I ens vam anar pel nord d'Espanya i Portugal.
A fer gira? A fer concerts?
A tocar pels carrers.
A tocar pels... O sigui, sí. a buscar la, no? la inspiració i a tocar. Molt bé.
Sí.
Les quatre i després... De forma natural, entenc que van anar arribant.
Sí, llavors va ser el setembre d'aquell mateix curs, que sí. Ja li vam dir a la Marta, per allò que és la violinista, que s'incorporés, i li va fer molta il·lusió i ja està. I després va venir un altre percussionista, perquè volíem incorporar la percussió, però en aquell moment va entrar l'Eva Méndez. I va estar amb nosaltres bastant de temps, fins que se'n va anar a viure fora, i llavors li vam dir a la Clara.
La Clara Osta.
La Clara Osta, sí.
Molt bé. I tota aquesta trajectòria, tots aquests anys, fent fins i tot un disc, vau publicar un disc amb temes vostres, alguns temes de composició pròpia? penso, sí. Algunes adaptacions...
O sigui, tots són, tenen algú propi, no? Però sí que Pasquins per la revolta vegetal, la lletra és d'un poema de Maria Mercè Marçal, i la Lola, la tavernera, és una cançó tradicional que vam versionar, no? Però la resta sí que són propis.
I després de 8 anys, la Pasquifest, què ha passat?
Bueno, aquesta és una festa que ja teníem moltes ganes de fer, perquè quan vam presentar el disc vam fer un concert al Siglo, mm-hmm. i també vam fer aquest format de concert més punxadís i, bueno, i festa final, i era una cosa que teníem ganes de fer. I això s'ha ajuntat amb que aquest curs hem vist que Pasquines, doncs, teníem ganes d'aturar-nos, fer un, com a mínim un punt i a part, no? De, mm-hmm. de poder donar una fi al que ha estat aquest cicle de 8 anys, i llavors vam dir, ostres, doncs fem una festa i celebrem-ho, pues, a lo grande.
O sigui, no és un adeu trist de forçat, sinó perquè la vida de cadascuna de vosaltres us ha portat per camins, us va portant per camins que no van per Pasquines, no?
Exacte, manera. Sí. O sigui, fa 8 anys que estem amb aquest projecte, tampoc, o sigui, no té una trajectòria molt clara, no? Aleshores vam decidir aquest curs, doncs, mira, de fer una pausa. Mai se sap si tornarem, no? Quan tornarem, per tant, no diem que és un punt i final, sinó que és un punt i a part.
I el 8M, possiblement, us dieu, va, anem a fer, no? Un concert.
Crec que el curs que ve realment no hi haurà concerts, perquè serà un moment una mica de...
De revisar, no? Que...
Sí, algunes marxem, o sigui, serà un curs de, que cadascú també pues, tirarà per seus projectes personals, uh-huh. però sí, que en algun moment potser... Sí. Al final, Pasquines l'hem sostingut molt, perquè també som molt amigues, ens hem anat fent... molt amigues i això és el que hem anat prioritzant perquè el projecte pogués tirar endavant i això es mantindrà segur.
Molt bé, què trobarem en aquest concert de dissabte? Què esteu preparant? Alguna sorpresa? Sí. El vostre disc, els temes del vostre disc, Sol i Serena, hi seran, evidentment, però també teniu alguns temes nous, sí. Crec.
Sí, sí. O sigui, tocarem el repertori habitual, però a més hi haurà temes nous, mm-hmm. temes potser recuperats, i també hi haurà moltes col·laboracions d'altres persones de Sant Cugat, que ens fa molta il·lusió que vinguin.
I no es pot avançar
cap? No, són sorpresa. Heu de venir per veure-ho.
D'estils totalment diferents del vostre, potser? O no?
No, són col·laboració... Bueno, la música serà nostra, per dir-ho així.
I no ens sorprendrà, encaixen bé en el vostre estil.
És que són també pràctiques artístiques diverses, però tot fornada santcugatenca, per mm-hmm. dir-ho d'alguna manera.
Perfecte. Aquest és un dels temes nous, el demà, pot ser?
Sí, aquest el vam treure fa un any, jo crec, o un any sí. més.
O sigui, heu anat traient singles durant aquest temps, des de que vau treure el disc...
Hem tret dos singles.
Dos singles. Aquí el tenim. A part dels vostres instruments, les vostres veus empasten, o sigui, heu hagut de fer treball de cant també entre totes per empastar totes les vostres veus, no?, per donar forma a cançons com aquesta. Canteu totes?
Sí, sí. Cantem sobretot la Marta i jo, però també hi ha altres veus. La Berta i la Nerea també canten bastant.
Sí, els coros, de vegades, i al final els concerts ens ho diuen, no?, que és xulo quan cantem totes i és algo que ens agrada. Sí.
Els instruments que han format part d'alguna manera d'aquesta trajectòria de Pasquines, el cello, tu tocaves el cello, però no sé si l'has incorporat al...
No.
No, amb la guitarra has tingut prou.
En l'EP sí que Bodegó de la Pruna sí que hi és, a l'inici, però no. Ja tenim molts instruments, ja.
Sí, expliqueu-me, no, quins instruments heu introduït durant tots aquests anys, fent memòria.
Clar, al principi vam començar flauta, guitarra i veus. Després vam introduir el contrabaix, que jo anava combinant contrabaix i flauta per poder tenir com més base.
Déu-n'hi-do, una mica difícil, eh?
El més gran i el més petit, sí. La Berta. M'agraden els contrastos. Després la Nerea es va incorporar amb l'acordió, però ella també toca la flauta dolça, moltes flautes dolces. Bueno, moltes flautes... Ara em renyarà la Nerea. I què més? I després la Marta al violí. I la Clara Osta toca percussió...
Sí, a l'inici teníem cajón només,
sí.
Però vam anar incorporant el pandero quadrat, uns bongos...
Pandereta...
El pal de pluja...
Sí, petita percussió i...
Sí, sí.
Molt bé, perquè vosaltres totes us heu format... teniu formació musical de base, entenc, perquè toqueu diferents instruments, per tant, ja us era natural, no?, la tocar, fer música... d'alguna manera.
Sí, sí, havíem anat a escoles de música d'aquí Sant Cugat. La Marta potser és l'única que no, la Marta Romaní, però ella sempre ha cantat i també arran de Pasquines ha fet moltes classes de cant i ha anat com formant-se.
I d'alguna manera el vostre objectiu professional és passar per la música? Us dediqueu a la música professionalment? Us podeu dedicar a la música?
Endavant. Ara mateix és una bona pregunta. És difícil dedicar-se a la música i ara mateix les nostres ocupacions principals a nivell laboral no són la música, tot i que forma part també de la nostra trajectòria a nivell de desenvolupament personal i professional. Jo, per exemple, vaig estudiar pedagogia musical i tinc com una part en la que sí que professionalment em dedico a la música i després cada una també té les seves coses.
Sí, per mi Pasquines també és molt important perquè m'ha permès, bueno, i crec que parlo en nom de bastantes, no? Ens ha permès pues, poder fer música al final, no? Algo que va començar
sortir
com molt...
de casa, de l'habitació, no? De l'escola
sí,
de música.
Sí, és algo que va començar com un projecte així entre amigues de, va, anem a fer això, tal, i que ara puguem fer concerts i una mica guanyar una mica de diners amb això, no? Pues és molt xulo i bueno, sí que a mi personalment sí que m'agradaria poder-me dedicar en part a la música.
Era el primer projecte que teníeu així sí, fora sí. De l'escola i fora de casa?
Sí, sí, sí.
El projecte musical, però ara totes dues formeu part d'un altre projecte molt bonic que també és Sant Cugatenc, que és sí. Calcetes Tradis, no?
Sí, fa com 2 o 3 anys
sí.
Vam començar amb aquest altre projecte de recuperar cançons tradicionals i ballar-les, no? Cançons amb danses.
Déu-n'hi-do, i ballar-les. Vosaltres també, no? O no? Teniu gent que balla?
Sí, hi ha la Mariona Bolívar, que ens ajuda, bueno, ella és la mestra de danses i està baix a la plaça ensenyant a ballar les danses. I això és com un projecte que va néixer una mica d'aquest... Arran també de fixar-nos en el món tradi, vam anar com a la plaça del Rei i vam dir, ostres, aquí també falta presència femenina, no? o de dones dalt de l'escenari, i vam muntar aquest projecte que hi ha moltes de les que estem a Pasquines formem part també de Calcetes.
Molt bé, doncs no sé si serà una de les col·laboracions d'aquest dissabte.
Haureu de venir per veure.
S'han mirat totes dues, han fet, no direm res. Doncs el 15 de juny s'ha de comprar entrada, com de quina manera podem accedir a aquest concert?
Sí,
entrada 8 euros i 8 euros precària. A veure, això m'agrada.
Tenim 3 models d'entrada.
Sí, ens va costar molt decidir el preu de l'entrada perquè és un espectacle que produïm nosaltres amb Sotasons i que al final bueno, doncs té tot un cost.
Té un cost, evidentment, sí.
Però no teníem ganes tampoc de posar una entrada que limités o que no deixés que gent pogués venir, no? Llavors vam fer aquesta forquilla de 3 preus
Entrades precària 8 euros, estàndard 10 i solidària 15. Molt bé, sí. Perfecte. Això, i és possible, o sigui, s'ha de comprar allà l'entrada, ja es pot comprar abans?
Es pot comprar abans a l'Instagram de Pesquines, mm-hmm. Hi ha el link per comprar-ho.
Molt bé.
I si no, si trobeu el cartell, doncs també el QR.
El QR també, aquí tenim l'entrada. Molt bé, Pesquines, @pesquines.grup, allà teniu l'Instagram de la formació. Doncs, Clàudia i Berta, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat, a Cugat Mèdia, per explicar-nos una miqueta la trajectòria de Pesquines i també aquesta festa final, que és un punt i a part, punt i seguit, bé, ja es veurà. Ja es sí. veurà, a veure d'aquí un any com respira tot.
Serà una molt bona festa.
Molt bé, doncs convidem a tota l'audiència el 15 de juny a partir de les 9 i atenció, fins les 3 de la matinada hi haurà festa. Per tant, tindrem sí, temps de passar-ho bé.
Acabarem amb 3 PDs, punxadiscos locals també, mm-hmm. que són PD Lupita, Slowbow i PD Aros.
Doncs ho passarem molt bé, segur. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies, Jessica.
Gràcies. Crema.